aquesta previsió, com sempre, molta precaució. Com sempre, les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Nosaltres encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Continuem a través de la ràdio i també ens podeu seguir a través de la televisió. Pendents del temps, d'aquest darrer dia de març, en què continuem en temps molt inestable. Menorca i gran part de l'illa de Mallorca continuen amb avís taronja per fenòmens costaners, amb vent que seguirà bufant amb força i s'esperen ratxes que puguin superar els 75 km per hora i ones de fins a 11 metres. Ni molt manco, Joana.
Així és, Marta. Han de dir que el temporal de la mà, o de mala mà i de vent del nord de les darreres hores ha causat nombroses incidències que han afectat algunes embarcacions. Aquest catamarà, que tot just fa uns instants hem vist en pantalla, ha estat arrossegat per les ones fins a quedar embarrancat a la badia de Pollença una vegada més, que no és la primera vegada que això passa. També han patit desperfectes algunes instal·lacions, com per exemple el polideportiu del poble.
I a Menorca, una de les illes més afectades i on els ports han estat tancats més de 24 hores, algunes embarcacions s'han enfonsat i han hagut de ser recuperades en grues. Els efectius de bombers han hagut de retirar branques i també s'han vist afectats alguns edificis a Maó, on han caigut fins i tot algunes teulades. I quan feim sempre, quan arriba aquesta hora, obrim una finestra en directe a les nostres beauties, i si no vaig errat, ara connectam en Cala Sant Vicenç, crec que sí, podem veure la mà com va de remoguda, que pifin i tot, jo que no hi veiem fora, te puc dir que hi ha vent, basta que mirem les branques dels arbres que tenim just en primer plànol per saber que hi ha una ventada, i llavors la mà que està rissadíssima en aquest sentit.
És precisament la zona més afectada en aquests moments de Mallorca, Cala Sant Vicenç i també el port de Pollença, que també podem veure ara mateix, tot i que en aquest indret no hi ha tanta mala mà com a Cala Sant Vicenç, que òbviament per la zona on està ubicada està rebent més fort vent i, per tant, més mala mà. En aquest sentit, sí que poden dir que aquesta imatge que poden veure del port de Pollença és una imatge molt grisa, plena de núvols baixos, no?, i que intentant moure, poden veure una miqueta rajos intentant entrar, però no acabant de fer-ho, i, per tant, és una imatge bastant grisosa.
Aquest és el temps previst per avui. Com heu pogut veure, seguim amb inestabilitat, amb fortes ratxes de vent i fins i tot no es descarta algun possible ruixat. Continuem amb altres qüestions que ja vàrem anunciar el dia d'ahir. Ahir ens vàrem fer, de fet, ressò d'aquesta notícia i avui ampliem els detalls. Ens referim a l'atac homòfob que ha viscut un professor de l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel d'Andratx, segons ha denunciat el claustre a xarxes socials. De fet, compartim el missatge difós per l'Assemblea de Docents, un missatge que varen publicar a les xarxes socials ahir manifestant el rebuig en aquest tipus de fets que ocorren, diuen, amb massa freqüència. No ho consideraven un fet aïllat ni molt manco. Mostraven la indignació davant el fet amb un caràcter, explicaven clarament, homòfob. Joana.
Sí, Marta, els professors asseguren que no és un cas aïllat, com explica't, sinó que forma part d'una dinàmica més àmplia que s'arrossega des de ja fa temps. Asseguren que el col·lectiu viu amenaces, ofenses i mostres de menyspreu que, lluny de ser excepcionals, s'han anat convertint en una realitat massa habitual, podríem dir.
En aquest sentit, conclouen el missatge explicant que aquesta normalització de la falta de respecte és profundament preocupant i del tot inacceptable, que quan s'ataca un professor s'ataca tot el col·lectiu i que la convivència en aquest sentit no és negociable.
Fixa't que aquest és un cas que tot d'una coneixerem i sobretot de la mà dels policies tutors, perquè és evident, no?, que la tasca que fan ells a les escoles és determinant. També coneixerem els diferents tipus de protocols que s'activen quan passa un fet d'aquestes característiques. El que més preocupa és que des del claustre de docents hagin dit que no és un fet aïllat, que ja s'estava gestant des de temps enrere, no? Tal vegada que és aquí on s'ha de aprofundir. Però igual que ho hem anunciat al sumari, malauradament els atacs o les agressions homòfobes són massa freqüents. La darrera, la del cantant mallorquí Baldo, que ha viscut un episodi semblant aquest cap de setmana. Ho explicava d'aquesta manera a les xarxes socials. Compartim el fragment en què el cantant, l'artista, ho explicava. Mira-ho.
Conocer otros artistas. ¿Qué ha pasado? He ido al baño y me han empezado a vacilar cuatro chavales por un poco el pelo que llevaba hoy. Completamente precioso. Me ha empezado a decir el chico, te puedes tirar del pelo, te puedo hacer tal, te puedo hacer cual, y yo, no. O sea, ¿qué te hace pensar que sí? O sea, claramente no, ¿no? Entonces he ido al baño y cuando he ido al baño he ido a cerrar la puerta para entrar en el baño a mear, y de repente pues el chaval, que parecía que estaba cabreado con el mundo, pues me ha dado un portazo con la puerta, le ha dado un patadón para que me diera. Entonces me ha dado la frente. Me ha empezado a sangrar prácticamente toda la cara, tengo esta herida, tengo un chichón que ahora parece ser que está un poquito mejor. Cuestión, que acabo de sufrir un ataque homofóbico, supongo, porque claro, le habré caído en gracia, o yo qué sé, una persona que he sido discriminado por mi maravilloso.
Era el missatge que compartia l'artista a les seves xarxes socials després de patir aquest atac el passat cap de setmana. El podem saludar perquè just el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Baldo, bon dia.
Bon dia, com estàu? Estàu bé?
Ara just escoltàvem aquest anunci que vares compartir a les teves xarxes socials. Va ocórrer tot el cap de setmana, segur que mos pots ampliar alguns detalls. El motiu? El pentinat? L'excusa? L'estilisme? Raspus?
Sí, jo crec que el motiu va ser això, i crec que era gent que volia cresca. O sigui, era gent que volia fer lío i que volia barallar-se per barallar-se, i crec que les persones del col·lectiu som un punt fàcil si la gent vol fer violència per fer violència. I crec que ha estat això. Jo me preocupava molt quan els mitjans han començat a cridar, perquè me feia molta por que el relat sigui en contra de la música urbana, o en contra de lo que se pot, l'ambient de la música urbana d'una festa, que aquesta festa, Hustlers Concert, que ara ja sí que vull dir el nom perquè ells han fet un comunicat i crec que és important dir-ho, tots els artistes que van ser allà, bé, la gran majoria han fet, m'han enviat suport, han compartit el vídeo. Quan va passar això, se va generar un protocol com molt fort de seguretat, diguem-ne, si puc anar. O sigui, si podria echar al chico, però jo no volia fer perquè tenia por. O sigui, jo no volia fer perquè si aquesta persona se'n va amb els seus amics, me poden esperar a la porta i me poden fer una palita major. I per això vull dir que tenia molta por. O sigui, ara estic una mica, aquest cap de setmana he tingut temps per pensar i per desconnectar una mica i passar temps amb els meus amics i fer coses que m'agraden. Però ara, quan ha tornat la setmana, crec que estic una mica saturat, però bé, estic bé.
Baldo, en el cas dels professors també deien que no són fets aïllats, que no són casos aïllats. No sé si en el teu cas concret és la primera vegada que te passa, o ja malauradament has rebut cap altra agressió, insult, no sé, t'ha passat qualque altra vegada abans d'aquesta que mos contes avui?
Bé, jo vull deixar clar que sí, que clar, que és evident que és el nostre dia a dia, i que mai, o sigui, crec que fa uns anys s'havia evolucionat i rebia menys, però crec que ara, bé, estem tornant a una oleada bastant perillosa on tot el temps crec que la gent no hi ha impunitat, i jo no tinc, bé, mai he tingut por i no tindré por ara. O sigui, vull fer públic això i me va agradar fer-ho públic perquè no és la primera vegada que me passa, però sí que ho volia fer perquè crec que és important donar veu a aquestes situacions i és important no només denunciar a la policia, que avui ho faré perquè fins ara no he tingut temps, sinó també fer-ho, o sigui, fer una denúncia pública i que això arribi a qui tingui que arribar i, no sé, hem de lluitar sense por i això és tot.
Valdo, t'havia passat qualque altra vegada? Ho dic perquè si una cosa tens és que ets un home, és que ets un home visible, que ja en els teus estilismes has anat per tot on has volgut, com havia de ser, i no sé si qualque vegada ja t'has pensat un moment determinat, no aniré tan ros, no aniré amb un ble, no aniré tan modern, no seré jo, per por a que t'ho tornin a fer, com ara comentaves.
No, no, al contrari, crec que he de fer un esforç amb l'estilisme, he de fer un esforç d'estilisme, crec que he d'anar encara més extravagant, encara més jo, encara més llamatiu, perquè crec que si me faig menys, serà pitjor. O sigui, jo ara mateix vull fer el que me doni la gana perquè tinc la mateixa llibertat que aquestes persones, surt al carrer igual que aquestes persones i tinc el mateix dret i no tinc res de por, i al contrari, o sigui, crec que no vull projectar una idea de com de fer-me menys i més, no, jo crec que ara més que mai he de treballar més el meu estilisme, he de ser més valdo que mai. I això és el que vull. És curiós perquè justament aquesta festa, el dimarts passat, fa una setmana, abans de que passés tot això, ja teníem una reunió per fer alguna cosa aquesta festa, o sigui que més endavant, ara no puc dir res perquè estic preparant tot el que ve de música nova, però faré l'estrena ja. O sigui, i és una cosa que si ja... O sigui, perquè no té cap sentit per ningú, saps? O sigui, per la gent de sa festa igual, o sigui, tothom super, super trista per la situació, molt de suport i me quedo amb això, amb aquesta sensació de que tornaré i tornaré més fort, clar.
Clar, Valdo, tu deies, no vull estigmatitzar el món de la música urbana. Evidentment, coneres n'hi ha hagut sempre per tot arreu, malauradament, es reprodueixen com els esclates anys, però això també obre una mica el debat que hi ha hagut sempre en el si de la comunitat LGTB sobre si l'ambient era o no era necessari. Aquests espais de seguretat eren o no eren necessaris. Clar, a tu això, un bar d'ambient, haguessis anat quan t'hagués rotat, no en faltaria d'altre, i aquest problema no hi hagués estat. Clar. Ara, per mort de les xarxes socials, les aplicacions, ja l'ambient no ha estat tan necessari, tots mos podem mesclar, tots mos podem mesclar entre tots, però clar, a vegades la mescla també té aquests perills. Hauria d'haver més pedagogia. No sé si des de les escoles, no sé si des de casa, entendre, avui de matí citàvem a Dorothy Parker, que deia que la heterosexualitat no és que sigui normal, només és que és la tendència més comuna. Que sigui allò més comú no vol dir que la majoria tingui dret a esclafar a una minoria com t'ha passat tu aquest cap de setmana. Jo també crec que el que t'ha passat a tu o el que ha passat a l'Institut d'Andratx, ara ho comentarem, hauríem de convidar-nos a la reflexió, que mos pensant que ja ha estat tot fet, quan es camí de la lluita contra l'homofòbia és un tema de cada dia, perquè cada dia tots podem patir o tots podem confegir micromasclismes, microhomofòbies, i això convida que com a éssers humans mos haguem de repensar cada dia una micona.
Jo el que vull dir amb això també és que jo el que més por me dona és això, és com de... Ala, jugar con el cliché de que la música urbana es dolenta, de que només es masclista, de que només es homòfoba i que l'ambient és perillós i tal. I jo no vull donar aquesta imatge, i crec que els artistes que eren allà, que són gent jove i que són petits John Beefs, com jo dic, saps? O sigui, que són gent de barri, que són tal... Tota aquesta gent ha sortit a defensa, tota aquesta gent sap que... Escolta, en Valdo és un mes, jo sóc un mes, he tingut molta por i molt de rebuig amb el meu productor aquests últims mesos, perquè ell treballa molt en la música urbana, i jo sempre he dit, és que aquesta gent per masculinitat fràgil no vol treballar amb jo, me dona molta por, i aquell dia, justament aquell dia, me va xerrar molta gent, m'agrada molt el que fas, continua, tens un estil molt únic, i vull donar aquesta, perquè me dona molta por que sigui com la lanza de dir, ah, és lo fàcil per dir que la música urbana és un desastre i que no és permissible, no? Que és lo que em dona jo més por. Però crec que totes les músiques són vàlides i crec que he tingut la mala sort de que ha estat en aquest lloc, però podria, me podria haver passat a qualque espai.
I tu ho has dit, i s'ha de denunciar, s'ha de parlar, s'ha de compartir. De fet, Baldo, encara és visible, no?, aquest cop que té al front, però com ha explicat, no és tan sol la ferida física, sinó l'impacte emocional, sí, que te deixa una agressió d'aquestes característiques. El seu testimoni segur que ajuda a moltes persones, perquè és evident que no s'han de callar. Baldo, que te puguis recuperar, com han dit, sobretot de la part emocional que ha suposat aquest atac que vas patir fa només uns dies. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres al dia.
Si puc donar una última puntada, una última cosa que m'agradaria afegir, simplement donar les gràcies per la visibilitat i per no donar pressió a que hi hagi una denúncia que faré, que perquè la vull fer avui, perquè fins ara no he pogut, però sí que vull dir que m'ha passat que aquesta casa m'han convidat a un altre programa i m'havien... perquè si volia xerrar del meu testimoni, i m'han dit que si no hi havia una denúncia clara, que... i he tingut molta pressió per part d'aquest mitjà, i ho vull dir perquè me fa moltíssima vergonya i no he rebut cap disculpa. He patit una pressió per denunciar i per donar una aclaració que jo puc donar o no, i ho he passat molt malament, i ho volia dir, perquè una història no ha d'estar justificada per si hi ha un paper oficial o no. O sigui, jo puc fer una denúncia pública i no només ha de ser física, que la faré, i la faré avui mateix, però vull dir que aquesta pressió i de... He sentit molta pressió per anar a denunciar per poder contar la meva història, i crec que no té res a veure. I ho volia aclarir.
Baldo, estimat, no és la meva tasca defensar la resta de companys d'aquesta casa, però, evidentment, supos que entendràs, com jo, que has fet de denunciar. Aquests fets fan que formin part d'una estadística, fan que se puguin comptabilitzar,
i també
és important. També és tan important la denúncia pública que tu has fet en aquest programa com has fet d'anar a la policia a posar una denúncia. Cada programa d'aquesta casa, que ets a fan de la millor manera possible, tenen la seva línia editorial, i si des d'un programa d'aquesta casa han decidit que si no hi ha denúncia s'estima més no comptar el teu testimoni, tampoc crec que sigui tan greu, perquè cada programa té la seva línia editorial, i tampoc crec que aquest sigui l'espai per denunciar-ho. Però bé, queda feta la teva denúncia. Des d'aquí, tot el suport que te poden donar, i espero que episodis com aquests no se tornin a repetir. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies, nois. Gràcies,
Baldo, per compartir-ho. Com hem dit, avui parlaven d'agressions homòfobes i tot, és per el cas del qual varen tenir constància ahir a l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel d'Andratx. Recordem que va ser un atac homòfob que va viure un professor d'aquest institut i que va denunciar el claustre de xarxes socials. Volem parlar amb Silvestre del Río, que és policia tutor, sobretot per saber quin és el protocol que s'activa quan tenen lloc casos d'aquestes característiques. Silvestre, bon dia. Imagina que t'has fet ressò d'aquest darrer cas. Quina és la teva percepció i quin és el protocol que s'activa quan passen fets d'aquesta magnitud?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero demostrar mi apoyo, ¿no?, a Baldo y a toda la comunidad LGTBI. Esto es inadmisible, evidentemente, igual que al profesor. Y la percepción es que es una muestra más de la sociedad violenta que estamos creando en nuestros jóvenes. Al final se están normalizando delitos de odio de todo tipo, por raza, por género, por tendencia sexual, por orientación, y es un problema que es la punta de lanza de menores que han normalizado la violencia y el insulto como una forma de vida. El protocolo en estos casos sí que siempre requiere denuncia de la persona afectada. Es verdad que hay dos vías. El centro tiene que actuar con su código disciplinario, y tendrá que expulsar o amonestar al alumno según lo que los estipulen. Y luego sí que requiere la denuncia delante de los cuerpos policiales para que podamos actuar sobre ello. Una vez que se actúa, ya sí que se podrá imputar o citar a los otros implicados. La importancia de la denuncia, que ahora os escuchaba,
sí, exactamente,
ya no solo para contabilizar, que es cierto, que es importante, para que quede reflejado lo que está pasando. Pero también no se nos puede olvidar que tenemos que actuar contra los agresores. Y sin la denuncia, esos agresores van a salir impunes. Si salen impunes, estos mismos chicos seguramente mañana o pasado se lo repitan a otra persona. Y lo que hay que hacer es terminar con el problema de raíz. De ahí la importancia de denunciar estos actos para poder actuar con los agresores.
Y no llevarle o restarle importancia, ¿no?, a un fet, encara que... sense menysprear o el que siga, però clar, per ventura, amb una denúncia interposada de manera oficial, allò que pots fer és també donar-li més pes o més força en el teu argument, no? En tot cas, diversos professors, en el cas de segregació a l'institut, de que no es tracta d'un fet aïllat, Silvestre, tu tens la mateixa percepció, no?, de que cada vegada hi ha més agressions en els professors, ja sigui per casos d'homofòbia o per el que siga?
Hay más casos de violencia de todo tipo, y al final los profesores son una parte muy activa en la vida de nuestros jóvenes y son, pues, no me malinterpretes, pero una diana fácil. Cuando los menores se frustran y tal, lo pagan con el adulto que le está poniendo normas, límites, o que le está diciendo cosas que no le gustan. Entonces yo creo que, como decía, es un reflejo de que nuestros jóvenes cada vez, por desgracia, y aunque suene raro, en el año 2026, son más racistas, son más homófobos, son más xenófobos. ¿Por qué? Porque ellos, en esa escalada de violencia que hacen en su día a día, al final, cuando se enfadan con alguien, recurren al insulto fácil. Si saben que si tienen un profesor de raza negra, lo van a llamar, pues, negro de no sé qué. Y si tienen un profesor homosexual, pues van a recurrir a llamarle, pues, maricón. Y así con todo. Pero realmente ellos ni lo saben. ¿Qué pasa? Que están tan normalizados. Por ejemplo, en TikTok hay una tendencia de chistes. Van cambiando. Pero hemos pasado... que de hecho denunció la comunidad de asiáticos en España vídeos imitando a los asiáticos y, bueno, de una manera humillante. Luego pasamos a con unos muñecos, unos bebés, que uno era de raza negra, y se hacían chistes sobre el bebé negro porque era negro y no sé qué. Ahora estamos con los homosexuales y las lesbianas, ya chistes de todo tipo que nuestros menores pues reenvían, le dan el like y, sin entenderlo muchas veces, lo comparten y aceptan ese concepto como bueno, y enseguida, como digo, cuando tienen un problema recurren al insulto fácil. Como los profesores conviven con ellos y le ponen límites, pues al final es normal, por desgracia, esta escala de violencia que están sufriendo todos los profesores.
No, i en aquest sentit, Silvestre, després, clar, surten tiktokers, influencers, directors de cinema que diuen que ja no se pot fer broma de res. Clar, des del moment en què ses bromes passen a ser ofenses directes que fan que no només col·lectius, sinó persones individuals ho passin malament, és quan realment convendria fer una reflexió col·lectiva d'allò que estem ensenyant als nostres nins. Clar, si qualsevol col·lectiu diferent, si qualsevol minoria és susceptible de ser atacada quan vas a escola, que se suposa que ha de ser un espai segur on els nins han d'aprendre no només coneixements, sinó també convivència i sobretot una mica d'ètica per poder anar passar vida, si ja des de l'escola mateixa no se pot controlar això, qualque cosa com a societat mos hauríem d'estar repensant ara mateix.
Totalmente, al final es un fracaso como sociedad, es duro, pero yo así lo percibo. Y como bien dices, los menores pasan, donde están más tiempo al cabo de un día es en el centro escolar. Están más tiempo que en casa si quitamos las horas de sueño. Entonces, tiene que ser el espacio más seguro y más correcto en el que convivan nuestros menores. Se está convirtiendo en todo lo contrario. Al final, es verdad que los profesores, para mí, no son los que tienen que educar, tienen que reforzar la educación que viene de casa. En casa está faltando una figura de referencia que esté educando en muchos aspectos, y en este es uno más. Entonces, si llegan al colegio sin una educación clara de casa, de lo que está bien y lo que está mal, y los profesores encima no pueden, porque muchos padres ni educan ni dejan educar a los profesores. La frase típica de tú estás para enseñar, no para educar. Enseñarle los conceptos, pero a mi hijo lo educo yo. Está muy bien, pero hazlo de verdad, edúcalo. Edúcalo en la igualdad, edúcalo en una educación respetuosa, en aceptar a todo el mundo independientemente de su raza o su condición, y el profesor se limitará solo a reforzar lo que tú haces. Como las familias no estamos educando bien, al final los que más tiempo conviven con ellos son los que pagan las consecuencias. Y es verdad que a nivel de sociedad creo que nos lo tenemos que hacer mirar, que en el año que estamos, con la información que hay, con la capacidad de educación que tenemos, que nuestros niños cada vez sean más racistas y más violentos, és per fer-lo mirar, de veritat, és molt preocupant.
I des d'aquí, la nostra també missió com a mitjà públic és, evidentment, donar-li tota aquesta visibilitat. Silvestre del Río, policia, a tothom, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
També volem parlar, abans d'anar a publicitat, d'art, en concret d'Art Colònia, la fira internacional d'art més antiga del món i una de les més rellevants que aterra precisament el nostre arxipèlag. Així que si vos agrada l'art, preneu nota de les dates. Entre els pròxims 9 i 12 d'abril, el Palau de Congressos de Palma acollirà aquesta primera edició d'una fira que és, sens dubte, un referent en el món de l'art.
Sí, i comptarà amb una vuitantena de galeries d'art d'arreu del planeta, amb una important presència també de galeries d'aquí, de les Balears, Balears. L'organització cerca consolidar Mallorca, en aquest cas, com un nou punt de trobada artístic i reforçar també la projecció cultural de l'illa.
Així ho va anunciar ahir la presidenta del govern, Marga Proens, en l'acte institucional de presentació que va tenir lloc a la Llotja en la majoria de galeristes mallorquins participants i els organitzadors de la fira. El seu responsable, Gerald Bosse, va dir ahir que se sentia com a casa i que la Llotja li recordava la catedral de Colònia. Però sabeu el que em sembla a mi una obra d'art? Idò, els cirerers del Japó, que ja han florit. Una liaison que només aquest programa podia fer perquè ara vos mostram una imatge típica al Japó en primavera. És un dels esdeveniments més emblemàtics del país. Aquesta estampa és aprofitada pels residents i visitants de Tòquio per fer passejades en barca, sessions de fotos i caminades tranquil·les, o no tant, perquè igual que passa a tot el món, els turistes ja visiten Japó de manera massiva.
Les autoritats d'una localitat pròxima al Mont Fuji, al Japó, van cancel·lar, han de dir, el Festival dels Cirerers d'enguany, al·legant que l'augment del nombre de turistes és immanejable per als habitants d'aquest lloc. L'afluència de visitants a la localitat ha causat embossos de trànsit crònics i una gran problemàtica d'escombraries, mentre que alguns residents asseguren haver sofert la intrusió de turistes a dins casa seva, fins i tot.
Ja m'ho diràs. Això passava també a Benibeca, que molta de gent anava de visita en aquest poble.
De silenci, de pregau silenci.
Que tothom trobava que era meravellós perquè aquestes caretes blanques i molt de turistes ja
te
pujaven les escales per fer-te una foto des de la teva balconada. Clar, una cosa és visitar i l'altra és envair. Són com a dues coses diferents en aquest sentit.
I que tot el que s'acaba publicant així com a fenomen viral per xarxes socials després acaba sent visitat per milers i milers de persones que volen aquesta instantània. I doncs mira, també ha passat al Japó.
Però clar, al segle XIX hi havia un poeta japonès, en Matsuo Basso, que va fer uns versos meravellosos que deien: t'he portat dedo, que és el nom antic de Tòquio, en un ventall la brisa fresca del Fuji. Clar, quan qualcú te diu que heu d'hora d'aquesta poesia, fan o no fan ganes d'anar de visitar el Japó.
I mira com està el Japó.
Sa poesia, sa poesia. Té sa culpa de tot, Marta Grau.
10 i mitja, uns consells, tornen tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Ibai, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Avui volem tornar a posar damunt la taula una realitat que preocupa i molt a tota una generació, podríem dir. Les dificultats creixents dels joves de les Illes Balears per poder accedir, Joana, a un habitatge digne.
Sí, els preus dels lloguers no han deixat d'augmentar en els darrers anys, especialment a zones més tensionades o amb forta pressió turística, mentre que els salaris, això ja ho saben tots, no han anat en el mateix ritme. Aquesta situació ha fet que molts joves hagin de continuar vivint amb els seus pares, amb les seves famílies, compartir pisos en condicions una mica precàries o fins i tot abandonar les illes, a sortir de la comunitat per cercar oportunitats de fora. Davant d'aquest escenari, les polítiques públiques i el paper també del sector immobiliari esdevenen clau, podríem dir. Però realment, està fent prou tant l'administració com el sector immobiliari? Quines opcions tenen avui els joves? I sobretot, Xisco, quines solucions se plantegen de cara en el futur?
Moltes preguntes en les quals volem aprofundir acompanyats del nostre expert immobiliari, en Pedro García del Barco, que ja poden saludar. Pedro, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Que ve acompanyat d'un altre expert immobiliari, més jove, mos ha dit en Pedro, com és en Pedro García Juan. Pedro, bon dos, dia. Com estàs?
Encantat d'estar aquí.
Encantat de saludar-te. Començaré per tu, Pedro. Quin és, des del vostre punt de vista, la principal causa d'aquesta dificultat de l'accés a l'habitatge per part de joves aquí a casa nostra?
Bueno, pues, el principal dificultat en primer lloc és que estem en una situació de mercat on vivenda de segona mà està molt, molt encarida, i és vera que ara mateix hi ha moltes ajudes per part de l'administració per poder ajudar justament els joves a que puguin accedir a la seva primera vivenda, però si m'anem a la realitat no estan sent suficients perquè no arreglen la problemàtica que tenim ara mateix en el mercat. Val? Estem xerrant ara mateix de que, per exemple, en quant a l'ITP, que és l'impost que ha de pagar un comprador quan ha de comprar una vivenda, tenim bonificacions per als joves, però evidentment estem a un sostre per poder accedir en aquesta bonificació que no va de la mà en la realitat que tenim ara mateix en el mercat. Jo, per exemple, i per baixar un poc a la terra la situació, venc ara mateix de tancar una operació amb un jove que venia a la seva vivenda, una vivenda que va heredar de la seva padrina. Volia reinvertir, volia comprar una altra primera vivenda habitual, va vendre en 270.000, compra en 315.000, i com que no arriba en el sostre, que ara mateix el tenim en 307.000, ha de pagar el 8% de ITP. Quin sentit té que un jove hagi de fer front a la totalitat d'aquest impost? Entonces, mos veiem que estan bé les ajudes, i són, però no arriben a solucionar el problema real que tenim.
Fixa't tu, per un parell de mils d'euros, que en comparació amb allò que ha d'abonar és considerable. Clar, segurament moltes persones se demanen, no?, quantes ajudes o quines són les principals ajudes disponibles ara mateix i qui se'n pot beneficiar, no? Si parlant de joves, una seria aquesta, si té pedes que parles, amb un topall, però què més? No sé si podríem parlar d'altres coses que són d'interès i que, per aventura, molta de gent desconeix.
Sí, tenim la hipoteca IBABI, val? A la qual, pues, IBABI el que ens fa és que ens avala el 20% d'entrada, que és el que ens demana un banc per poder comprar una vivenda, però després la realitat és que en aquesta ajuda només s'han adherit tres bancs, que són CaixaBank, Caixa Colònia Pollença i CajaMarc, i que només un banc, Caixa Colònia Pollença, és qui ens ofereix realment el 100%. I després això ho hem de relacionar amb que ens ho hem de dur en el rati d'endeudament que mos obliga el banc a complir. És a dir, no mos podem endeudar més d'un 35%. Uh-huh. Per lo tant, no estem trobant dins d'aquesta hipoteca, en molts de casos, tampoc una solució. I després en tenim una que ara ha sortit fa poquet març, que és que l'administració aportarà 10.000 euros en els joves per comprar la seva primera vivenda.
Fins a quina edat?
40 anys.
40.
Joves ja no i no tan joves.
Ja no entram.
Bé, el nostre altre jove, que és en Pedro García del Barco, que t'he vist atentíssim a tot allò que comentava el teu company Pedro, això demostra que el sector immobiliari necessita estar reciclant-se tot el dia per saber les ajudes a les quals poden tenir accés els vostres compradors. No és un tema que diguis, no, vendre una casa només vendre una casa. Hi ha tota una infraestructura al voltant que has de tenir controlada en joves i no tan joves.
Así es, Chisco. El sector inmobiliario, lo que dije ayer o lo que dije la semana pasada, ay, igual sí. Debo desdecirme esta semana. Esto es lo que está ocurriendo, que se están, es decir, es la preocupación número uno a nivel nacional de los españoles. La gente joven y la no tan joven sufrimos diariamente todo ello y, sin embargo, vemos que es insuficiente toda aquella medida porque realmente no llega. Podríamos hablar también de las ayudas que hay para los bonos de alquiler. O sea, ¿de qué me sirve que tú me digas como administración que me das 250 euros por mes con un tope de 6.000 euros en dos años si me estás limitando el precio del alquiler a 900 euros o por habitación a 450 euros? Es decir, está muy bien las ayudas, pero como estaba diciendo Pedro, la realidad es otra. El mercado inmobiliario va muy por encima de lo que nos puedan marcar las ayudas. A lo que adelantaba Pedro, yo hace tiempo, y lo hemos dicho en esta sección, en este programa, para erradicar todo ello, 0%, 2%, 4%, 8% sobre ITP, porque en el ejemplo que ponía Pedro, de 315.000 euros al tope que hay ahora de 307.000, por 8.000 euros, tengo que pagar un 8%. ¿Eso es realmente ayudar a los jóvenes? Propongo, desde hace ya tiempo, lo digo aquí nuevamente en directo, pues eliminemos el ITP, eliminemos el impuesto a transmisión patrimonial hasta los 40 años y luego digo que también hay ayudas para más de 40 años, pero en vez de ser una bonificación del 20% con el aval del IBABI, pasan a ser de un 15%. Pero eliminemos el impuesto a transmisión patrimonial y automáticamente no ocurrirán estos casos, porque lo que estamos fomentando también es la doble economía, ¿no? Es decir, el lado oscuro, que obviamente pactamos para escriturar por un precio, porque la administración me está induciendo a que si paso de ahí, tengo que pagar en vez de un 0, en vez de un 2%, o en vez de un 4%, un 8%. Vamos a hacerlo más simple.
Home,
i automàticament...
Si se vol...
De totes maneres, Pedro, estarà senyor que també se podria fer d'una manera proporcional. És a dir, que fins a 307.000, si estàs sent d'impostos, que estiguis sent d'impostos, i aquests 8.000 o 9.000 o 10.000 extras, que comencin
no, per una petita quantitat.
Que comencin a tributar.
És que mira, està molt bé i te lo recojo, perquè justamente si se aplica por parte de la Hacienda Pública aquí, en cuanto tú dices, oye, pues mira, he tenido un incremento patrimonial fruto de una compra-venta que no era mi primera vivienda habitual y sí que lo hace así la administración y sin embargo en el caso contrario no te lo aplica.
Queda que ho apliquin sempre.
Els joves ara mateix és el sector que jo crec que més preocupa, no? Perquè accedir a un habitatge per part dels joves és molt difícil, és molt complicat, però també jo crec que hi ha cert desconeixement de totes les possibilitats o del ventall que existeix. Hem parlat d'aquesta de les 10.000 euros, que va ser una de les recents anunciades per part del govern balear. Vos heu referit a aquest impost en concret, però segur, Pedro, que hi ha ajudes que tal vegada els joves desconeixen i assessorar-se, per exemple, pot ser una bona opció. Hi ha altres qüestions, a banda d'aquestes que hem comentat, que poden ser interessants per als joves, que se poden acollir. Moltes no n'hi ha, ja ho sabem, no? Però el manco és que hi ha, si els podem donar alguna cosa de difusió.
Jo... el que recomanaria abans d'entrar en noves mesures en els joves i en el final a gent que desconeix és que se posi en mans d'un professional que el pugui assessorar, perquè la major part d'aquests joves, o bon jo m'inclòs, pues, per desconeixement començam a cercar vivenda per la passa final, que és començar a fer visites i començar a anar a veure propietats.
Això hauria de ser lo darrer.
Això hauria de ser lo darrer. Que hauria de fer qualsevol persona que vol comprar una vivenda, i en aquest cas els joves, perquè estan xerrant de nosaltres, d'ells, pues, fer-se un estudi financer i que un professional els pugui assessorar en quant a les opcions que tenen per poder accedir a una vivenda.
Clar, perquè si no és un pot de frustració, no? Si tu dius, puc arribar a 250, anar-te a veure una casa de 400.000...
Com comencis a veure és pitjor, perquè drama. També te fas il·lusions. I
te fas il·lusions, se creen unes expectatives i després vas a la passa que hauries de fer primer, que és...
L'estudi financer, els números.
L'estudi financer, marcar-te el sostre de quota i el sostre de compra, i aquí tens un xoc de realitat.
En relació a les promocions d'habitatge protegit, ahir mateix coneixíem que, o sentíem com el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, anunciava la cessió d'un solar propietat del Consell de Mallorca per fer habitatges de protecció oficial. Supos que són respostes que en fan falta més, no? Però quines són les promocions que ara mateix estan en marxa i és que se poden acollir també els joves, no? Perquè si no hi ha habitatge de protecció oficial, també difícilment ho tindran per poder comprar un xalet, no? O una casa unifamiliar.
Decir que las VPLs, que es como se llama, ventas de precio limitado o viviendas de precio limitado marcadas previamente por la administración, estamos hablando de una media de 300.000 euros. Es decir, ha habido promociones VPLs en algunas zonas concretas que salieron en 170, 175.000 euros y en un día o dos días fueron ya vendidas. El tema es, mira, ahora mismo hay en marcha, sin contar las que el presidente del Consejo dijo ayer que eran para 323 viviendas más, ahora hay en marcha 1.120 viviendas para uso social. Pero aquí lo que ocurre es que se ha cambiado la calificación de VPO, vivienda de protección oficial, por lo que tiene que ver un precio venta limitado o alquiler también limitado. Hemos cambiado esto. La pena es que teníamos un muy buen producto a nivel nacional, que era la vivienda de protección oficial, que se iba descalificando con el paso del tiempo. Y ningún gobierno de izquierda, de derechas, de centro, de extrema izquierda, extrema derecha, lo vio. O sea, no se puede desproteger aquello que es público. Y de aquellos
vientos tenemos... Solo porque llevamos el negocio en eso.
Claro, porque al final lo que ocurrió es que esta época la viví yo, Pedro por su juventud no, pero sí que la hemos vivido los que tenemos una cierta edad. Nos sumábamos a la iniciativa de promover vivienda de protección oficial, reuníamos los requisitos que nos pedía la administración, teníamos unas ayudas y subvenciones también por parte de las entidades bancarias y financieras, por parte de la administración de la Hacienda Pública, la TIP aquí, y luego revendíamos esa propiedad pudiendo devolver parte de lo que nos había dado la administración. Si la administración me había dado una vivienda o me había adquirido una vivienda de protección oficial por 118.000 euros, la vendía después fuera manga, es decir, fuera corda, que es digo por aquí, por 220.000, 230.000. Solo podía escriturar, por lo que legalmente me marcaba la consellería, que me decía, no, el precio de esta vivienda de protección oficial son 120.000. No podía escriturar por encima de ahí y tampoco se podía tasar por encima de ahí. ¿Qué había? El mercado negro que comentábamos antes. Y esto es lo que ha ocurrido. De aquellos vientos tenemos estas tempestades. Sí. Ahora estamos con otro invento, que es la VPL, que puede ser que esté muy bien, pero es que hemos subido los precios. Hemos normalizado 300.000 euros.
Exacto.
Como que sea una venta a precio limitado. Y esta es la asignatura pendiente que tiene la administración local, autonómica, y no nos olvidemos, la central. Faltan el parque público de vivienda a nivel nacional, son 1 millón de viviendas a día de hoy. Si nos ponemos en nuestras islas, ahora mismo, hoy, necesitaríamos más de 35.000 viviendas. Y esto con 1.500 que podamos promover, que no sé si las veremos este año, ya os digo yo, que no, va a ser muy complicado.
No surten els números per això, i jo per acabar recull el consell que donava Pedro García Juan abans, no? Assessorar-se amb els professionals, fer primer un estudi financer, no anar a veure les propietats, perquè en realitat hem de saber què ens podem enfrontar i sobretot conèixer les ajudes, tot el que existeix ara mateix en el mercat i el qual els joves se poden acollir, que no és que hi hagi moltes opcions, però sí que existeixen algunes i el manco les han de conèixer. Estic molt agraïda.
Un último dato, si me permites, aprovechando que estamos con el tema de las guerras, que es, vamos, algo increíble en el siglo en el cual estamos, la subida de tipos porque históricamente ya es la mayor subida del tipo, en este caso interés de referencia, que es el Euribor. Vamos a cerrar en marzo en el 2.53, es una subida porcentual del 31,1%, hace dos años que eso no ocurría, y de aquí a nada Banco Central Europeo va a hacer una subida de tipos fruto también de la inflación. Por tant, va a dificultar mucho más todo lo que apuntaba Pedro.
La nostra tasca és precisament poder donar consells, perquè l'habitatge és una preocupació i sembla que seguirà sent una preocupació en el futur. Pedros, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots.
Un autèntic plaer. Uns consells i parlam tot d'una de la Setmana Santa, que ja està escalfant motors.
Al dia. iVetres Ràdio.
iVetres Ràdio és servei públic.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a iVetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
iVetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Fem un tentol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Just en aquest moment volem entendre millor què hi ha darrere de la Setmana Santa, més enllà de les processons.
La Setmana Santa continua sent una de les tradicions més arrelades del calendari, però moltes vegades es viu des del costum, sense conèixer el significat ni tampoc l'origen. A Mallorca, el grup Betsila fa feina precisament per estudiar i divulgar aquest patrimoni, posant el focus en la història, els símbols i també en l'evolució de les confraries.
Ho fan a través d'exposicions, conferències i projectes de recerca, que allò que volen és recuperar elements que s'han anat perdent amb el temps, i nosaltres avui precisament en volem parlar amb en Martí Sales, que és investigador d'aquest grup Betsila. Martí, molt bon dia, com estàu?
Molt bon dia.
Encantat de saludar-vos per centrar els nostres oients i espectadors. Volia demanar-vos, que ja ho he demanat a tothom, què té d'especial la Setmana Santa mallorquina?
Té especial, té coses especials. El que passa és que no s'han estudiat massa, o millor dit, s'han deixat molt de costat, però té moltes coses especials. Bàsicament, hem de pensar la Setmana Santa mallorquina, sobretot que fan com a punt central la processó de la sang des de dijous Santa Palma. Té una sèrie de característiques que no remunten molt massa enrere, perquè de qualque manera moneria massa enrere, a partir de la reforma de 1867, que és quan de qualque manera se donen un nou format en aquesta processó, volguem cercar també les arrels anteriors, té unes característiques fàcils de resumir. Primera, hi ha una única imatge devocional a la processó, el Sant Crit de la Sang. No hi ha més passos que no siguin purament descriptius, per entendre-nos. En aquell moment, de 1867, se fan quatre passos nous, quatre passos que per evitar polèmiques anteriors, perquè aquí hi ha algo flash, simplement, els passos dels gremis anteriors a 1867, quan es repeteixen a 1836, són passos que representen figures de personatges bons i dolents, i per tant, en aquell moment, en plena col·lació del problema xueta, han de pensar quins eren els personatges dolents d'aquests passos, que eren jueus. Per tant, eren inclús caricatures i inclús personatges plenament reconeixibles per lo que diuen de barris xuetes de Palma. I el públic tenia a bé inclús tirar pedrades en les xuetes, a les imatges de xuetes per tomar-los o per fer, o de qualque manera per representar el rebuig que significava allò. Llavors, primer significat, o sigui, quan aquests passos es transformen, que els quatre passos inicials de 1867 són quatre passos de figures exclusivament del bon Jesús, Jesús a la columna, Jesús a la cuesta de les olives, la primera caiguda i setze homo, són figures que no treuen altres figures per no crear problemes. Però què vull dir amb això? La figura central de la processó que és Sant Crist de la Sang. No hi ha més interferències després de Sant Crist de la Sang. Però això és unes tendències bàsiques en el sentit de que avui, si anem a mirar això, veurem que totalment desvirtuat. No té res que veure amb el que estic afirmant jo.
No, perquè hi ha molt de passos, no només hi ha Sant Crist de la Sang, això sí, Sant Crist tanca la processó, però sí que la processó hi ha figures de tota casta.
S'han introduït passos que tenen vocació devocional. Cosa que antigament no existia. Imatges de o sigui, o sea, la Déu Mare de l'Esperança, Mare de Salut, l'Humillada, punts suspensius que vulgueu. Són passos que volen tenir una devoció quan la història de la processó, que la processó exclusivament seria per donar devoció al Sant Crist de la Sang, no a ningú més. I qualque manera això està en els trasfons de tot el que és, de com ha evolucionat generant els actuals, diguéssim, almenys de la quantitat de problemes que té la processó de Tijou Santa Palma.
Martí, i més enllà d'aquesta evolució i aquesta transformació de la Setmana Santa i de les processons, és vera que des del grup Batxila parlau moltes vegades de la paraula rigor. Per què és tan important parlar amb molt de rigor de la Setmana Santa i de les processons de Palma, en aquest cas?
Pues vos que et diries al revés. A algú se li ocorreria pensar que la Sibil·la, perquè avui no està de moda, introduíssim un altre cant diferent en mi de la Sibil·la? A algú se li ocorreria pensar que en mi de la processó de l'estandard, perquè també avui està molt de moda, introduíssim unes altres figures diferents a el que avui surt? A algú se li ocorreria pensar que en l'escala de la Beata sortís una altra cosa diferent del que està sortint en l'escala de la Beata? Ara jo estic citant tres elements que, gràcies a Déu, han estat protegits.
Que però difícil, Martí, a vegades trobar el punt d'equilibri entre que s'adaptin les tradicions als nou temps, que vagin guanyant adeptes, que se puguin difondre entre els joves i que mantenguin el rigor, la tradició. Hi ha un punt aquí també complicat.
No tan complicat. Simplement
durant una visió més purista, no?
Durant la Setmana Santa, nosaltres, jo crec que tenen entrada, hi ha molta gent que ha vingut aquí, que té els seus sentiments, que té la seva religiositat popular, tot té excés en això. Ara, sempre i quan, té de pau una ratxa. I és que no mos vulguin canviar les nostres arrels. Jo puc fer mil processons, dir, ahir, per exemple, n'hi havia cinc de processons. Sí. Però jo, quin problema amb la gent que ha processó? Cap ni una. El problema és quan me volen canviar la meva processó, la nostra processó de fa quasi 500 anys. Clar. Això és el problema que nosaltres els veiem. Vull dir, l'altre, òbviament, és perfectament lògic i normal. Vull dir, si ve hi ha un grup de persones d'una sensibilitat andalusa que volen dur una determinada imatge i volen devolucionar-la, escolta, perfecte. Ara, mentre i quan no ho vulgueu, passar la ratxa i entrar
conviure.
A canviar, exactament, poden conviure perfectament.
Ara,
conviure la mateixa processó al millor és més difícil.
Clar. Heu anomenat un parell d'elements, la Civil, també la Beata, i heu dit la paraula protecció, protegir. No sé si volíeu dir que allò que s'hauria de fer és protegir la processó.
Exactament, que aquí nosaltres no t'hem a faltar una protecció al Sant Crist, encara que vos pareix increïble, el Sant Crist de la Sang no està protegit. I la processó del Sant Crist de la Sang no està protegida. Una processó que té quasi 500 anys d'antiguitat documentada i un Sant Crist que té una devoció popular immensa. Pues aquests dos elements no estan protegits.
Quines serien les passes per poder protegir-lo?
Bueno, suposo que d'entrada, jo sé que un dels companys del grup Batxila ja ha iniciat els tràmits demanant la protecció de la imatge, de la sang, que és el primer pas, diguéssim, i després un pic que si hagi pogut aconseguir que se protegeixi la imatge, de qualque manera haurà el següent, que és més complicat, perquè de vegades cercar els elements que s'haurien de protegir de la processó serà bastant més complicat, però també crec que seria desitjable arribar a un possible consens i llavors quins són aquests elements que s'haurien de mantenir de la processó històrica de el Crit de la Sang.
Clar, que la processó històrica seria el Crit de la Sang i quatre elements més. No seria la processó que coneixem ara.
Podria ser bastant perescuda, perquè, torno a repetir, els passos que sortien, a l'època gremial sortien tant de passos com ara. El que passa que eren passos descriptius. Descriptius què vull dir? Que són descriure moments de la passió del bon Jesús. O sigui, ara per posar un exemple, perquè sí que he conegut, perquè jo som de la cofradia de Santa Faz, hi ha un pas que és la Verònica. El pas de la Verònica no té devoció. és un pas per sortir i mostrar una imatge d'un moment determinat allà on el bon Jesús fa una caiguda i la Verònica li torca la cara. No cerca res més, aquest pas. El problema és quan hi ha passos que cerquen un plus. I és suplir, o sigui, suplir, o entrar en competència en la figura central de la processó, que és escrita de sang.
El grup vostre se diu Betsila, i clar, el nom no el vau triar debades. Què és exactament una Betsila, Martí?
Van triar aquest nom precisament perquè és un element que només existeix a Mallorca, a les Illes Balears. I és unes, diguéssim-li, banderes històriques antigues, allà on hi ha reflexat símbols de la passió. I aquestes Betsiles, que no se reprodueixen en el lloc més d'Espanya, tenien un ús aquí, un ús, i sobretot totes les parròquies solien tenir aquesta Betsila. L'altre dia, quan fent l'exposició, l'altre dia vàrem fer a la Santa Fat, comentava precisament que probablement les Betsiles provenguin d'un moment històric allà on les Betsiles aquestes s'empleaven quan a la Seu se treia per... se beneïa en el poble en la Veracruz. O sigui, sortia tapat per aquestes dues banderes, tenia darrere la relliqui, i quan hi havia el moment de la feia de bendició, se retiraven les dues Betsiles i el celebrant feia la bendició en el poble en la Veracruz.
En aquest darrer minut que ens queda, Martí, ha fet vostè una crida molt important a la tradició, a mantenir-la, a respetar-la. Com valora que cada vegada la Setmana Santa tingui més afluència de públic, més popularitat, cada vegada sigui més gent, perquè m'imagino que això també té un aspecte positiu, que se difon el nostre patrimoni, la nostra cultura, però m'agradaria conèixer la seva lectura.
Està molt bé, però et faig preguntes al revés. Jo surto una cofradia que és darrere duc tres cofradies més i la sang. Quan jo pas pels carrers de Palma, estan buits. Perquè si ja s'han anat. Perquè la processó és tan extremadament llarga que escrit de la sang desfila pels carrers de Palma tot sol. Tu me dius, hi ha molta afluència de públic, sí, per veure aquí, sí, però, per veure els elements que han introduït, que tenen caràcter devocional i que si gent té ganes de veure'ls. Però per veure el crit del sang és molt difícil quan surt el crit del sang a les 12 i mitja del vespre.
Pocs moments tan emocionants s'han de...
Així
de
és, no?
L'emoció que he transmet, és veritat que la primera vegada que el veus no s'oblida. Martí així Sales, és investigador d'aquest grup de Xile, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Notícies, tornant tot d'una.